Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la Linterna, a COPE, Catalunya i Andorra. T'estarem acompanyant fins a les 8 del vespre. Rep salutació de qui et parla, la Montse Rodríguez, i també d'altres persones que participaran en aquest programa per parlar-nos, per exemple, del tema de l'obesitat, un de les històries que hem parlat al llarg de la programació del dia d'avui a COPE, Catalunya i Andorra. La prevenció de l'obesitat, una urgència de salut pública que comença a la primera infància. Avui ens ho explicarà el company Enric Álvarez i també parlarem amb la doctora Caterina Gunnar, que és doctora en psicologia i, a més, treballa a la unitat de trastorns de la conducta alimentària i obesitat de l'Hospital Universitari Deixeus Quirón Salut. Aquestes i d'altres històries avui a la Linterna, però abans hem de saber quin temps tindrem demà. Doncs demà, dimecres, hem de continuar parlant d'estabilitat, de calor i, en definitiva, d'un temps anticiclònic que el que ens porta és molta tranquil·litat. Potser, de cara a finals de setmana, els ruixats de tarda aniran a més, com també ho farà la calor. Fins aleshores, ens tocarà parlar d'unes jornades assolellades i sense gaire moviment pel que fa a la meteorologia. El matí de divendres serà d'un sol, un sol de justícia, que farà que la temperatura es vagi enfilant amb ganes. Només pot aparèixer algun núvol baix a l'entorn del Delta de l'Ebre i alguna pinzellada de núvols prims també en aquest sector de l'extrem sud de Catalunya. I a la tarda creixeran nuvolades a punts del Pirineu, però sense empenta, per la qual cosa no esperem que arribi a deixar precipitacions. I en quant a la temperatura? Doncs es mantindrà sense grans canvis i voltaran entre els 39 i els 37 graus. Durida. Sortim a les carreteres, 7 de la tarda, 2 minuts. Informació des del Servei Català del Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments destacarem aturades que es mantenen a la C58 entre Sabadell i Badia del Vallès, ben bé 4 quilòmetres de lentitud amb retencions, tot plegat per un accident de fa ja una estona en aquesta autopista del Vallès, a l'altura de Badia i en sentit Barcelona. Es mantenen dos carrers tallats aquí en aquest punt i d'aquí, per tant, les dificultats en aquests 4, més aviat 5 quilòmetres entre Sabadell i Badia en sentit sud. A la resta de vies no hi ha tantes complicacions. A la mateixa C58, d'entrada, hi ha molta lentitud, això sí, entre el Montcada i el Nus, de fet, tant la C58 com la C33, i també, en aquest cas, a la C32, a la zona del Prat de Llobregat, en sentit Castelldefels. A les dues rondes, encara força brum, a les dues, especialment en sentit Trinitat. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard, per la informació. I tot just ara comença la Linterna de COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Quan veiem algú que cau, sense pensar-ho, l'ajudem a aixecar-se. És automàtic, ho portem a dins. I és just això el que ens impulsa a Càritas a ajudar els qui més ho necessiten, oferint-los una vida digna i creant noves oportunitats. Perquè mentre hi hagi persones, hi ha esperança. Càritas.
Donacions a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegrán queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar, no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Pocahontas existió?
Sí, sí, sí.
¿Y se llamó Pocahontas?
No, Pocahontas es un apodo que significa juguetona.
Interesante.
¿Me estás diciendo que alguien ha entrado en tu finca para hacer inventario de lo que tú tienes guardado?
Sí, la última vez hubo un intento de robo con escalo.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
La gente alta vive menos que la gente baja.
Es una pregunta que se ha hecho muchas veces la ciencia. Y podría ser porque a lo mejor las gentes con una estatura muy alta mueren antes, tienen menor longevidad.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
De dilluns a divendres.
Momentos con Luis Rodríguez.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
L'obesitat és un problema de salut pública creixent a Catalunya i que afecta tant adults com a infants. L'obesitat no només té conseqüències estètiques, sinó també incrementa el risc de patir nombroses malalties greus com la diabetis tipus 2, hipertensió arterial, malalties cardiovasculars, apnea del son i fins i tot certs tipus de càncer. Un dels aspectes més preocupants és l'augment constant de l'obesitat infantil. Cada vegada més nens i nenes pateixen sobrepès a una edat primerenca, fet que condiciona negativament la seva salut futura. Factors com el consum excessiu de menjar ràpid, el temps prolongat davant de pantalles i la manca d'activitat física contribueixen a aquest problema. Si no ens prenem es prenen mesures efectives des de l'àmbit familiar, escolar i sanitari, l'obesitat infantil pot convertir-se en una autèntica epidèmia amb greus conseqüències a llarg termini. Avui la Maria Llobet, nutricionista de l'Hospital de Sant Joan de Déu, ha estat darrere a COPE Catalunya i ha parlat amb en Ricard Álvarez.
L'obesitat infantil és una epidèmia silenciosa que preocupa cada cop més als professionals de la salut. La Marina ens ha destacat els múltiples riscos associats a aquesta malaltia, tant físics com emocionals.
Els riscos de l'obesitat a la infància són múltiples. Pensem que els nens, les nenes, no, pues són invencibles perquè tot ho aguanten, però comencen símptomes, per exemple, de dificultat del son, també problemes d'articulacions pel propi sobrepès, però també molts problemes emocionals, d'autoestima, i després ja tenim tots els problemes metabòlics, no, de possible insulinoresistència, que en un futur podria ser diabetes tipus 2, que això ja ho estem veient cada cop més aviat.
Llobet recorda que l'obesitat ja no es considera només un factor de risc, sinó una malaltia en si mateixa, i que la seva incidència ha augmentat per múltiples causes, des de la genètica fins als hàbits familiars, passant per la contaminació ambiental.
Que vivim avui en dia en un ambient molt obesogènic, hi ha una petita part, i això és important explicar, una petita part que cada família o individu pots regular o fer, i que a vegades és suficient i a vegades no és suficient. Per això diem que es pot prevenir, però de vegades no es podrà prevenir, i el que farem serà tenir bons hàbits, no?, els màxims per protegir-nos al màxim.
La responsabilitat de la prevenció recau en bona part en les famílies i comença fins i tot abans del naixement. Factors com l'alimentació durant l'embaràs, l'activitat física, el tipus d'aliments que es compren o el temps dedicat a cuinar són claus per establir hàbits saludables des de ben petits.
Estem parlant d'una epidèmia. Sempre posem la vista en països, no?, que malauradament amb això ens porten una avançada, com pot ser un país com Xile o Mèxic, on un de cada dos nens ja té sobrepès o obesitat, i aquí no ens quedem tampoc tan enrere. Ens pensàvem que la dieta mediterrània era una protecció, però hem de saber, la dieta mediterrània és, si menjo proteïna animal, una porció petitona, molta quantitat de verdura o hortalisses i aliments farinacis, però integrals, sobretot de llegums.
I finalment, la nutricionista adverteix que la suposada protecció de la dieta mediterrània està desapareixent i que cal recuperar-ne l'essència. Plats rics en verdures, llegums i cereals integrals i un consum molt moderat de proteïna animal. I al migdia de COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb el doctor Santiago Felipe Gómez, director global d'investigació de la Fundació Gasol, que treballa activament en la prevenció de l'obesitat infantil. Una xifra impactant marca el punt de partida. Un de cada tres menors entre 8 i 16 anys a Espanya té sobrepès o obesitat, segons l'estudi PASOS.
Sí, aquesta xifra és correcta i la veiem estudi rere estudi. En l'informe que vam presentar aquesta mateixa setmana, el que estudiàvem és com havien evolucionat els estils de vida, sobretot, de la població que havia participat a l'estudi PASOS 2019-2020, en el qual vam evidenciar aquesta xifra d'un de cada tres infants a Espanya de 8 a 16 anys presenten sobrepès o obesitat.
El doctor Gómez ha subratllat la importància de centrar-se en la primera infància, els anomenats 1.000 primers dies, com a etapa clau per establir hàbits de vida saludables. Això inclou la lactància materna, el descans i el desenvolupament motriu.
Parlem dels 1.000 primers dies d'or. 1.000 primers dies, que això són al voltant de gairebé 3 anys, no?, de vida, que són una oportunitat única en el creixement de l'infant per promoure hàbits de vida saludable.
També ha posat èmfasi en la necessitat que les famílies tinguin confiança i eines per educar en salut i que això no és només responsabilitat individual, sinó col·lectiva, amb el suport d'un entorn favorable i polítiques públiques que ho facin possible.
Els períodes de permís de maternitat o paternitat, no?, el fet de que s'allarguin i que permetin una millor conciliació de la vida laboral i familiar, això afavoreix la introducció d'uns hàbits de vida saludable en l'infant.
Finalment, Gómez ha aportat dades que indiquen un impacte positiu en l'autoeficàcia de les famílies participants en els projectes de la Fundació, millorant la seva capacitat de resposta i la manera com estableixen límits saludables als infants.
Hoy en la linterna de COPE Catalunya y Andorra hablamos con Catarina Gunnart, que es psicóloga y del Departamento de Trastornos de la Conducta, Alimentación y Obesidad del Hospital Universitario de Xeus Quirón Salud. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada.
Gracias, igualmente, por atender a nuestra llamada. ¿Por qué la obesidad, doctora, es mucho más que un problema estético?
Es mucho más que un problema estético porque la obesidad está asociado con muchas otras enfermedades y problemas de salud. Como todo desde problemas cardiopatías, problemas, bueno, de hipertensión, diabetes, bueno, la lista es larga, dolor crónico, etcétera. Entonces, es una enfermedad que sirve como un detonante a muchos otros problemas.
Hablaba yo que es una urgencia de salud pública y que comienza sobre todo en la infancia, ¿no, doctora? ¿Qué parte genética hay en una persona obesa ya en la edad adulta?
La parte genética de la obesidad es la parte más importante, sobre todo no solo por el perfil metabólico alterado, pero sino también por otros factores genéticos. Entonces, lo que se podría decir quizás es que la La genética sirve un poco como la amenazación, o como la
el detonante, ¿no?
No, el detonante diría que es el entorno, o sea, lo que sería como lo que es como la carga sería la genética y lo que lo dispara sería el entorno.
¿Usted cuando ve, Catarina, doctora, cuando usted ve a un niño, una niña en edades, no sé, 6, 7, 8 años y ve obesidad, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué puede haber detrás de esa obesidad de ese niño?
A ver, por suerte, yo personalmente niños con obesidad no veo muchos. Sí que veo niños que sufren de sobrepeso y trastornos a la conducta alimentaria. Lo que pienso cuando son edades muy... O sea, cuando es que muchas veces tiene que ver, ¿no?, con la alimentación, sobre todo cuando son tan pequeños, tanto no solo la alimentación de la que tienen en casa, quizás también lo que tienen fuera en el cole o lo que, bueno, depende un poco de la edad.
Hemos hablado muchas veces de la comida, de la dieta mediterránea. Parece ser que antes, no sé si es que comíamos mejor o hacíamos más actividad física, comíamos más legumbres, aquella comida de la olla de toda la vida, ¿no? Toda la familia junta, el bocadillo por la mañana que nos hacían en casa. Es una lástima, ¿no?, que con la dieta que tenemos nos hayamos decantado por alimentos pues ya precocinados, por grasas saturadas, ¿no?, por las máquinas del vending.
Sí, pero yo creo que tiene cierta lógica. Yo creo que por descontado, deporte seguimos haciendo y entonces quizás lo que se nota mucho ahora hoy en día es que hay como muchos extremos, ¿no? Hacemos mucho deporte o no hacemos nada, ¿no? Vamos mucho al gimnasio, pero quizás cogemos más el coche y andamos menos. Y yo que trabajo con los TCA ahí, sobre todo también lo que los TCA se ven como muy reflejados también con el cambio en la sociedad. Entonces, ahora en principios de 2000 en España y en Cataluña y Andorra también, todo lo que empezó también respecto a la comida es que bastante cambió también en el sentido que habían de repente más cadenas de fast food, menos restaurantes de toda la vida y somos como mucho más americanizados, ¿no?, en Europa. Entonces también esto ha hecho que muchos de nuestros buenos costumbres han ido cambiando poco a poco. Hay también muchos de estos cambios también. Yo creo que redes sociales y lo que vemos también nos influye, sobre todo cuando somos pequeños. Sobre todo a través de
redes,
del marketing y la publicidad, etcétera, también.
Los estigmas, ¿no?, que sufren las personas con obesidad. Lo digo porque, claro, cuando a usted le preguntan o preguntan cuál es nuestro peso ideal, claro, dependerá de muchos factores, ¿no?, de nuestra altura, de la edad y de varias cosas, ¿no?
Sí, intentamos ya no pensar tanto en los pesos ideales, como sabemos que por factores genéticos esto puede variar, pero intentamos sobre todo que haya salud, ¿no?, que la composición corporal sea lo más adecuado para nuestros cuerpos y que comemos sobre todo en una forma que nos conviene a nivel de salud.
Hablábamos de los estigmas, ¿no? Psicológicamente afecta y mucho, ¿no? Sobre todo cuando es una persona mucho más joven, aunque cuando eres mayor también te puede afectar, pero bastante menos, ¿no?
Sí, el estigma y la autoestima se ve muy afectado, sobre todo cuando eres más joven. Luego bueno, eso no quiere decir que no se ve afectado cuando ya tenemos más edad, pero ahí como no suelen haber tantos problemas médicos o fisiológicos asociado a este sobrepeso, obesidad que presentamos cuando somos más jóvenes, lo que más nos importa quizás es el aspecto físico. Uh-huh. Pero ahí también quiero sobresaltar que solo porque tenemos sobrepeso no quiere decir que no estamos bien de salud. Eso hay mucha gente que por genética que tiene una composición corporal un poco más grande y uh-huh. no pasa absolutamente nada, pero cuando éramos jóvenes, lo que comentas también de comer, como dejar esta dieta mediterránea, creo que también tiene mucho que ver que vamos muy estresados, no tenemos tiempo, y también yo que soy de Suecia, una cosa que me encanta de aquí es el costumbre de comer en familia, claro. Que creo que también por eso horarios y vidas ya no se hace tanto como se hacía antes.
Es una auténtica pena porque además aprovechamos ese momento para comer sano, para comer con calma y tranquilidad y sin pantallas, ¿no? Cosa que ahora se come a la vez que estás mirando el TikTok o el Twitter o lo que sea. Ahora que llega, Caterina, estas épocas del año en la que mal llamada Operación Bikini, ¿no? Imagino que hay dietas, hay, vamos, 50.000, miles en internet. Hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de salud, no todas las dietas que vemos son aptas para nosotros, incluso algunas son muy peligrosas.
Yo creo que ningún niño y ningún adolescente, si no hay un problema médico importante, no deberían tener que estar a dieta. Yo creo que también es más un tema de estilo de vida y todo lo que es Operación Bikini. Por muy buenas intenciones que haya, en verano los trastornos de la conducta alimentaria siempre tienen como una subida porque hay más presión en este sentido, ¿no? Mm. También más niños están solos porque están de vacaciones y tienen quizás más tiempo para pensar y para entrar en un bucle sobre ello. Entonces, el Operación Bikini no lo apoyo. Yo creo que hay que ir a la playa con el cuerpo que uno tiene y sentirse orgulloso. Pero luego obesidad es otro tema, porque eso sí que es una enfermedad que hay que intentar tratar.
Pues le agradecemos muchísimo que hoy la doctora Caterina Gunnart haya estado con nosotros. Es psicóloga y además experta en trastornos de la conducta alimentaria y de obesidad del Hospital Universitario de Xeus Quirón Salud. Doctora, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Por ayudar a tantas personas con este problema de la obesidad. Gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Adiós. Doncs hem pres bona nota de tot el que ens explicava la doctora. 7 de la tarda, 22 minuts, l'Interna COPE Catalunya i Andorra. I pareu molt bé l'orella perquè d'aquí un moment en parlarem amb la Mar Puerto sobre el tema de fer barbacoes, posar piscines a terrasses i balcons. Hi ha molts jocs que això està prohibit i molta gent no ho sap. Si teniu algun dubte, no us perdeu ara la conversa, que mantindrem, però, sobretot, important saber què diu a la teva comunitat el president. Preguntar sempre, perquè a molts llocs, com a Barcelona, està prohibit fins a 500 euros fer una barbacoa al balcó. D'això et parlarem d'aquí un moment, però antes, tengo algo que te puede interesar.
Tirit, tirit, tirit.
Como te puede interesar, seguro, el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejores valorados en España, según la consultora Intelliens. Y si te cambias, ¿qué van a hacer? Pues te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700, 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y ahora sí, ahora ya podemos continuar en la linterna de COPE Cataluña.
Estás escuchando la linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer? para atención psicológica o lo que necesites. Llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Piscina a casa ja no és cap inconvenient. N'hi han de molts tipus, de moltes mides i de diverses capacitats, per la qual cosa poder fer una remullada a la terrasseta de casa en una d'aquestes piscines inflables o autoinstal·lables és molt fàcil. Però estem segurs que podem fer-ho? I el més important, és segur instal·lar una piscina inflable en un pis? Quan arriba aquesta època de l'any, els administradors de finques alerten dels perills que pot suposar instal·lar aquestes piscines a balcons i terrasses. Un altre clàssic de l'estiu són les barbacoes, una activitat popular i agradable, especialment durant els mesos més càlids. No obstant això, quan vius en un pis amb un balcó, sorgeixen molts dubtes sobre la possibilitat de fer-ne una. A Espanya, per exemple, n'hi ha una legislació nacional específica sobre l'ús de barbacoes en balcons, però molts municipis tenen les seves pròpies normatives. A més, les comunitats de veïns sovint estableixen reglaments interns. Per tant, és essencial revisar els estatuts de la teva comunitat i consultar amb l'administrador de la finca abans de prendre cap decisió i evitar conflictes amb d'altres veïns. Avui la Mar Puerto ho ha analitzat, com gestionar aquests conflictes amb el Daniel Cererols.
Sí, el que explica Cererols és bàsicament el que hem de fer i el que no. Posa molt d'èmfasi en el fet de no generar un conflicte veïnal amb algú amb qui d'alguna manera o d'una altra hem de conviure, ja sigui durant mesos o anys. Ell recomana acudir a una figura de mediador.
L'última cosa que jo recomanaria fer és: hi ha un veí que ha posat una barbacoa, el truco al 112 i el denuncio. Això és problemàtic. Estem parlant de que li estem posant una denúncia a una persona amb la que estem compartint un espai de convivència i això pot condicionar el futur de la relació. Què es recomana, doncs? Ja sigui, per exemple, l'administrador de finques, si té un perfil mediador, o un mediador professional, o un veí que tingui el president de l'escala o una altra persona que tingui una sèrie de debilitats comunicatives, doncs es tracta de fer arribar a la persona que genera problemes d'una manera doncs tranquil·la i constructiva doncs la molèstia que està generant això, no?
Però què passa si, per exemple, un veí decideix muntar una piscina al seu pis, a una planta baixa, i un infant amb l'horari canviat per no haver d'anar a l'escola fa xivarri? L'advocat i gestionador de conflictes veïnals recomana parlar-ho i valorar cada cas.
Si es l'utilitzen en principi uns crios i estan unes poques hores, diguem, centrals al dia, i ja no diguem si és en un ambient de costa, doncs home, posem, m'ho invento, de 10 a 1, sí. Doncs entenem que és raonable. El que no seria raonable és que els crios es posin a les 7 del matí a cridar. S'hauria de parlar. O a l'hora de fer una migdia, de les 3, de les 4 de la tarda, en plena canícula, seria problemàtic, o també en fora d'hores al vespre, no? Depèn d'algunes hores.
Per tant, tot seria una qüestió de no abusar i d'empatitzar amb els altres. Jaume Gallofré, vocal de la Junta de Govern del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, explica que aquest conflicte és un dels punts estrella en les administracions de finques cada any que arriba aquesta època i es centra en dos parts, la vessant jurídica i la vessant de la construcció. La primera, diu, s'ha de posar en coneixement de la resta de veïns.
El Codi Civil Català doncs regula que en un element comunitari d'ús privatiu es necessita permís de la comunitat de propietaris, perquè encara que el propietari de l'habitatge té el dret i gaudi doncs d'aquesta terrassa, no deixa de ser un element comunitari. Aleshores, es necessita una majoria i s'ha de comunicar doncs que es posa en aquest element comunitari d'ús privatiu aquesta piscina.
I pel que fa a la construcció, s'han de tenir en compte una sèrie de mesures i de permisos perquè no pugui passar una desgràcia com les que ja hem vist anys enrere.
No ha de superar els 300 quilos per metre quadrat. 30 centímetres d'alçada d'aigua en una terrassa són 300 quilos. A partir d'aquí, Què són 30 centímetres? Pues, bueno, una petita piscineta pues, per refrescar-se. Podem posar un metre d'alçada aquesta piscina? No, no la podem posar. No la podem posar, per què? Perquè començarien a sortir fissures si aquest forjat que suporta aquesta piscina no està degudament preparat.
Per tant, visitar un arquitecte i tenir el vistiplau de la comunitat de veïns serien els requisits necessaris per poder-ho portar a terme aquest estiu, Montse.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En la Linterna COPE Catalunya y Andorra vamos a hablaros de abusos bancarios. Vamos a empezar sabiendo qué son los abusos bancarios, porque a lo mejor lo que para ti es un abuso, para otro no lo es. Los amigos de Área Jurídica Global siempre están ahí al pie del cañón para darnos respuestas a tantas preguntas que nos hacemos. Arianda López y Javier López, abogados de Área Jurídica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué son los abusos bancarios?
Todas aquellas cantidades que el banco te ha cobrado de más. O bien un abuso de no haberte refinanciado una deuda cuando debería haberlo hecho.
O bien algo que no te han explicado con la suficiente claridad y tú has firmado sin saber qué es.
Uh-huh. O bien una balista que no correspondía cuando se firmó una hipoteca o una
banca. Yo lo podría resumir como los goles que te han colado o te han intentado colar.
Uh-huh. ¿Y dónde está el VAR? El VAR seríais vosotros, ¿no? Hacemos la repetición de la jugada.
El VAR es la propia jurisprudencia que ya hay, la normativa europea en materia de protección del consumidor, que nos dice, por ejemplo, que todas las hipotecas, sin excepción, firmadas antes del 2021 son abusivas en España, y no exagero, todas. Todas te han cobrado la comisión de apertura, te han cobrado los gastos de notario, gestoría y tasación, todas tienes un interés de demora abusivo, eso es ley, y te tienen que devolver muchísimo dinero. La media está en 3.000 euros por cada hipoteca firmada. La mayoría de préstamos que has firmado también son abusivos. O sea que
eso... Sí, nosotros seríamos quien te explica que el VAR te puede dar la razón y te lleva al árbitro. Más o menos un poco así.
Y se vuelve a repetir otra vez la jugada, digamos, claro, para que salga de manera correcta.
Esto es como un boomerang. El banco te ha tirado un boomerang riéndose de ti, pero el boomerang le vuelve al banco y el banco ahora tiene que devolverte
siempre
todo
y cuando
lo que
te quejas.
Cobrado,
claro, si no te quejas, nadie te dará nada.
Pero entonces, ¿por qué nos tratan, entre comillas, como tontos? ¿Por qué todos lo hemos pagado?
Porque solo reclama uno de cada 10.000 y al banco le sale rentable abusar de tu confianza.
De hecho, seguro que hay mucha gente pensando, sí, yo tengo hipoteca, tengo préstamo, tarjeta o cualquier relación con el banco, pero ¿para qué voy a llamar? Es un rollo.
Por ejemplo, un dato que esto es, y es real, aunque parece mentira, 92% de los préstamos que hemos analizado para vender automóviles, para la compra de un automóvil, son abusivos.
Caray.
Y todas las marcas de automóviles los hacen, y son abusivos. Ahora, ¿cada cuánto reclama? Uno de cada 10.000 le sale rentable. Si la normativa europea nos dice a través del Banco de España que se tiene que hacer una financiación al 5,5 y la mayoría de financiaciones son al 8, al 9, y lo dice la ley, si es abusivo es cero. Y todo lo que has pagado de intereses te lo tienen que devolver. El 8% a 10 años es el 80%. Si el coche te costó 60.000 euros y te tienen que devolver el 80% de intereses, pues fíjate si hay dinero a recuperar. Y el cliente pobre que dice, no, es que debo dos cuotas y no puedo pagar. No, es que te deben,
es que te
a,
deben
ti
a ti
30.000, 10.000, es
que, y además 5.000. El coche está pagado.
Y además el coche ya estaría pagado. Que como no puedes pagar las dos últimas cuotas, encima se lo quiere quedar el banco.
Al final el banco, tampoco quiero pensar, porque en el fondo seguro que es verdad, pero no quiero pensar que lo plantean de esta manera, pero si son 100.000 clientes en un banco y cobran un euro de más sin que nadie se entere a cada cliente,
yo no voy a decir el nombre del banco. El otro día hicimos un cálculo de cuánto ha cobrado de más un banco. Y eran 1.000 millones de euros. Y resulta que ha dado de beneficio 300 millones de euros. Es que el beneficio del banco es menos que lo que, iba a decir roba, pero queda feo, lo que abusa del cliente. Alucinante. Si los bancos no hicieran abusos bancarios, igual también tendrían que quebrar. Entonces esto es un captiquipugui.
Y tengo que decir que también una cosa que me sorprende mucho es, seguro que... segurísimo, la generación boomer, ¿no?, por ejemplo, nos ha escuchado mucho hablar de abusos bancarios.
Sí, ¿eh?
Pues quien nos llama es el padre, diciendo, mira, mi hijo tiene una hipoteca. Eso
claro,
pasa
es
muchísimo.
La economía familiar de muchos ancianos es la que está tirando del carro.
Totalmente.
Hay muchos abuelos que han avalado o abuelos
claro,
que
claro,
con su pensión ayudan a la familia. Y son los que buscan soluciones y dicen, oiga, que me voy a quedar sin pensión.
Claro, no, pero muchísima gente sabe que los abusos existen, pero no todo el mundo lo mira.
Ya. Oye, con las tarjetas de crédito ya ni hablemos, ¿no?
Bueno, no puede
más
haber,
de lo mismo.
Totalmente. Igual. No, yo no, aún no he visto ninguna tarjeta de crédito que no tenga cláusulas abusivas, porque es que encima ya hay sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que te dice, en el caso de que el TAE no sea, como dice el Tribunal Supremo, 6 puntos por encima, hay una falta de transparencia. Y por falta de transparencia, porque no es claro el contrato, que se firma también es abusivo. Y te
también
tienen que
nos pasa
el 100%
mucho con las tarjetas que se firman en los centros comerciales, no solo en los pasillos con una financiera, no, en el mismo centro comercial. Compra usted la tele, la puede pagar a plazos con sí, esa tarjeta sí, de sea el centro comercial que sea. Sí. Eso también es abusivo. Mucha gente piensa, no, es que claro, yo lo firmé con Alcampo o con Capravo, esto no es un banco. Sí, sí, sí. Esto también es abusivo. Claro.
Y es abusivo también que te digan que la financiación que te hacen es al cero, y es mentira. Porque si el televisor te costó 100 euros, el propietario del establecimiento no recibe 100 euros de la financiera, recibe 73. Y a ti te dice que te financian 100 al 0%. Y ves el contrato y dices, oye, esto es al cero. No, es abusivo, hay que pedirle cuánto dinero recibió el establecimiento. Recibió 70, tú estás pagando por 100 euros. Sí, al cero. Al cero, pero te están cobrando un 30. Bueno, hasta ahí hay abusos cuando ves el interés cero.
Es una auténtica vergüenza que pase esto, pero por suerte hay gente como los de Área Jurídica Global que siempre están aquí con nosotros, Arianda López y Javier López, ellos son abogados. Hay mucha gente trabajando detrás del 900-730906, 900-730906, para que nos dejen de tomar el pelo. Si tenéis dudas, preguntar. Y si ya os la han colado, os han metido el gol, vamos a ir a por el VAR. El VAR son Área Jurídica, ¿de acuerdo? Gracias por venir y por ayudarnos y ayudar a todas esas personas que ahora mismo están viendo la luz después de esta conversación. Gracias
a vosotros.
A vosotros por ayudarnos a difundir.
No solo te cuenta lo que pasa.
Bueno, solo el 3% de los trabajadores tienen competencias digitales de nivel alto. El 3%, ¿eh? 9 de cada 10 baja o media.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
La diferencia en las condiciones laborales entre ambos grupos es muy notable, porque los primeros ganan un 65% más que los segundos y el 90% tiene contrato indefinido.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Pinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Pinto de verano, Don Simón. Pero sin alcohol.
Pinto de verano, sin alcohol, Don Simón.
Hola, ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Joyas del Báltico o esencias de Noruega? Uf, ¿esencias de Noruega o joyas del Báltico?
Ay, qué difícil es elegir cuando tienes dos planazos para tus vacaciones con Mapatours, con salida desde Madrid y desde solo 1.214 euros. Pero date prisa que quedan pocas plazas. Pásate por tu oficina de Nautalia Viajes y elige viajar bien.
Un año más, Toledo se dispone a celebrar la gran fiesta de la Eucaristía. Y 13 quiere acercarte a este gran acontecimiento. En la solemnidad del Corpus Christi, desde la Catedral Primada, Santa Misa en rito hispano-mozárabe, presidida por el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro Chávez. Y a continuación, procesión eucarística con el Santísimo Sacramento en la custodia de Arfe, por las calles de la ciudad. El jueves, a partir de las 10 de la mañana, en 13.
Des de demà i fins divendres arriba una nova edició del SIL, Saló Internacional de la Logística, al recinte de la Fira de Montjuïc, i sota l'organització del Consorci de la Zona Franca, amb el senyor Pere Navarro al capdavant com a delegat de l'Estat en el Consorci. Senyor Navarro, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
El CIL, un dels esveniments més esperats a la Fira de Barcelona, i un esdeveniment que jo considero que és estratègic dins de tot el que fa, que és molta cosa, al Consorci de la Zona Franca, veritat?
Sí, perquè el CIL és una cosa que ja és històrica, però és que, a més, és la reivindicació del món de la logística, no? La logística no està mai molt evident, però és el que fa que les coses arribin als llocs quan han d'arribar, no? És així de simple i així de complicat moltes vegades. I els CIL són aquells tres dies en els que es demostra molt clarament el sector, que es demostra molt clarament com s'apliquen les noves tecnologies, com les empreses evolucionen i com s'adapten en aquesta situació que estan canviant, també, per altra banda.
Parlem de l'edició d'enguany. Crec que la intel·ligència artificial formarà o té un paper molt destacat. Quines innovacions més destacades també s'hi presentaran en aquest CIL, senyor Navarro, a banda d'això, de la presència cada cop més important de la intel·ligència artificial?
La intel·ligència artificial, una de les característiques que té és que fa un parell d'anys jo crec que la gent no tenia aquestes aplicacions famoses, no?, per preguntar-li a la intel·ligència artificial coses, i ara hi ha molta gent que ho té, no?, i per tant estarà molt present amb una figura, una nova col·laboradora que es diu Sílvia. El seu nom ve de CIL, la V baixa és virtual, i la IA es pot imaginar que és d'intel·ligència artificial, no? Doncs, li podrem preguntar coses, ens podrà orientar sobre quines actes anar, sobre amb qui contactar, etc. Tindrem també 160 novetats de tot tipus relacionades amb intel·ligència artificial, però també amb la sostenibilitat, però també amb les maneres, diguem-ne, de gestionar les mercaderies. I tenim més de 650 empreses que hi participen. En part, el congrés que fem, perquè esclar, això no és només una fira, sinó que també és un congrés en el que reflexionem i aportem solucions sobre diferents aspectes de la logística.
Parlant de tecnologia, com està canviant la logística? Doncs gràcies a això, gràcies a la tecnologia d'aspectes nous, com això, la intel·ligència artificial, el blockchain, l'internet de les coses, com ha canviat? Com influeix la logística tot plegat?
Doncs d'una manera molt important, perquè la logística és la que ha d'aplicar més ràpidament i sense aturar-se, perquè esclar, la logística ha de continuar funcionant, no? La que ha d'aplicar tots aquests sistemes. Què fan aquests sistemes? La fan més sostenible. Hem de recordar que tots els sistemes de transport, etc., doncs cada vegada s'estan utilitzant diferents tipus de combustibles, que són combustibles, diguem-ne, més verds, més sostenibles, com deia. La fan més eficient perquè la intel·ligència artificial i l'internet de les coses, per exemple, ens ajuda a que puguem, diguem-ne, aprofitar més bé els recorreguts, els magatzems logístics, etc, etc. Bueno, i moltes altres coses, programes, diguem-ne, de tipus digital, i això, respecte a l'any passat, doncs també ha anat canviant, no? Clar. I això és el que veurem aquests tres dies.
El perfil del professional que visita el CIL, quin és? I sobretot, què hi busca aquest professional? Actualitzar-se, potser? Noves tendències que s'hi puguin veure?
Sí, podem dir amb molta satisfacció que el 94% dels assistents tenen perfils que de decisius a les seves empreses. Són persones que decideixen coses, que estan en llocs en els que es prenen decisions. Per tant, això ja és molt positiu. Segons què busquen? En primer lloc, el networking, la xarxa, els contactes, l'intercanviar experiències, l'intercanviar tecnologies, i tercer, doncs, veure el més nou que s'està portant a terme en el món, en aquest cas en el món de la logística, però també en altres coses.
Ja ens ha portat algunes xifres importants del que és el CIL aquest any, i hi ha una altra xifra destacada. Quin impacte econòmic té per Barcelona un esdeveniment com aquest, de tres dies, en fi, de professionals d'alt nivell?
Bé, clara i concreta no la tenim perquè és impossible, no, de tenir, però el que sí que podem dir és que l'impacte de marca és molt important. El CIL és un esdeveniment, és un referent internacional, és una marca global, per tant hi ha molta gent de molts altres països que volen venir, volen estar connectats, volen participar en el CIL. I això des del punt de vista de marca i des del punt de vista de referència és molt rellevant. Algú diu, bueno, l'impacte pot ser de 50 milions d'euros, etc. No ho sé, és molt difícil de calcular-ho, però el que sí que és fàcil de calcular és aquest referent global, que no és que siguem ara, sinó que al llarg de la història s'ha anat forjant, s'ha anat construint.
Una altra qüestió que m'agradaria que ens comentés, quina resposta està donant al sector de la logística a una qüestió com és la ciberseguretat? I per què és tan important hores d'ara el tema de la ciberseguretat dins del sector de la logística, senyor Navarro?
Bé, la ciberseguretat és molt important a tots els sectors, com podem veure, no? És a dir, els dolents no descansen mai.
No,
estem veient
no.
atacs informàtics a tots els nivells, amb empreses, amb sistemes de seguretat, amb sistemes de comunicació, etc. La logística és evident que s'ha de protegir molt bé, molt clarament, d'aquests atacs i que ha d'aplicar la ciberseguretat d'una manera molt clara. El sistema de blockchain, de la cadena de blocs, que facilita, diguem-ne, les comunicacions directes, les certificacions directes, facilita també aquesta protecció, no?, a nivell digital. Però s'ha de continuar treballant, perquè a cada novetat, a cada vacuna que surt, si em permet el símil sanitari, surt un altre virus que hem de tornar a afrontar i atacar. Però vaja, jo crec que les empreses estan molt conscienciades sobre això i ho estan fent.
Els dolents i els pirates, senyor Navarro, no descansen mai, eh? No tenen
mai
vacances, eh? Doncs, Pere Navarro, delegat de l'Estat del Consorci de la Zona Franca, gràcies per atendre'ns. La cita des de dimecres fins divendres, Saló de la Logística a la Fira de Montjuïc. I, per cert, divendres, la cadena COPE Catalunya, estarem al recinte de la Fira de Barcelona Montjuïc per fer un programa especial per parlar de tot el que es presenta i es pot veure en aquest saló de la logística. Senyor Pere Navarro, moltíssimes gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Moltíssimes gràcies, bona tarda.
Gràcies, Carles Lozana. Ja ho sabeu, aquest saló de la logística que comença tot just demà a la ciutat de Barcelona i any rere any acumulant èxits, com ens explicava el senyor Pere Navarro. Bueno, d'aquí un moment ja sabeu que a la cadena COPE estem actualitzats i ens agrada també informar-vos de tot el que passa. D'aquí un moment la companya Yolanda Bernal ens portarà l'actualitat del dia, com també portarà l'actualitat esportiva el company Quique Iglesias. Ens donarà l'última hora de tot el que ha succeït en el dia d'avui. Per la gent que ens estigui escoltant ara mateix, que pot ser de nit, de tarda, de matinada, recordar-vos que podeu escoltar aquest programa a través de l'aplicació X o de Facebook i també a través de COPE Catalunya. Ja veureu que pengem tot el que fem al llarg de la programació, tant a nivell informatiu com també de programes. Així que, si t'ho perds, allà tu. Bueno, no marxis, perquè d'aquí res, com dèiem, l'actualitat, la informació esportiva, aquí, a la linterna de COPE Catalunya.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Y este sofá cama? Sí, ya tenemos uno.
Es para tu madre.
¿Cómo?
Sí, porque como dice que es tan cómodo y siempre la tenemos en casa, he pensado que le podríamos regalar uno y...
¡Luis!
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo son los días sofá cama. Y esto significa que tienes hasta un 30% de descuento en todos los sofás camas de la tienda y de la página web. Galerías del Tresillo.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
En la preadolescencia, entre los 9 y 11 años, aparecen los primeros lazos con carga emocional. ¿Sabemos acompañar estos primeros amores? Ha decidido eliminar las reseñas de los centros educativos de primaria y secundaria para evitar, dicen, el daño que les causaban muchas de esas reseñas. Rosa Rosado, estamos preguntando esto a nuestros oyentes.
Sí, ¿de cuántos apuros nos han sacado las latas de conservas?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Pocahontas.
existió.
Sí, sí, sí.
¿Y se llamó Pocahontas?
No, Pocahontas es un apodo que significa juguetona.
Interesante.
¿Me estás diciendo que alguien ha entrado en tu finca para hacer inventario de lo que tú tienes guardado?
Sí, la última vez hubo un intento de robo con escalo.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿La gente alta vive menos que la gente baja?
Es una pregunta que se ha hecho muchas veces la ciencia. Y podría ser porque a lo mejor las gentes con estatura muy alta mueren antes, tienen menor longevidad.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Escuchas Cope. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
A 50 minuts, l'interna COPE Catalunya i Andorra, i arriba el moment de l'actualitat. Atenció, perquè a partir del 30 de juny els joves menors de 35 anys que vulguin comprar un pis podran sol·licitar un préstec a l'Institut Català de Finances que cobrirà fins al 20% de l'entrada amb un màxim de 50.000 euros. La resta, el 80%, anirà a càrrec de 8 entitats financeres. No es pagaran interessos i els diners s'hauran de retornar com a molt tard quan l'hipoteca estigui pagada. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, el govern preveu destinar 500 milions d'euros aquest programa fins al 2029 a raó d'uns 100 milions d'euros anuals. Es calcula que es podran beneficiar d'aquests préstecs uns 2.000 joves cada any, especialment aquells que no poden estalviar. La consellera d'Economia, Alicia Romero, posa en valor que és una mesura pionera que reforça la col·laboració público-privada.
Que aquest 20% de l'habitatge amb un màxim de 50.000 euros li donarà l'ICF a través d'una hipoteca que podrà retornar al cap de 30 anys sense interessos. Que aquella dificultat que tenen els joves de no poder estalviar els hi solucionarà l'Institut Català de Finances, la Banca Pública d'Inversió, amb aquest nou producte que conjuntament amb la hipoteca tradicional que coneixem que li donaran els bancs, sumarà el 80%.
El sindicat UGT alerta que aquesta nova fórmula, a la pràctica, doncs podria ser poc efectiva. Considera que seguirà sent complicat per als joves obtenir un crèdit pel 80% restant de la hipoteca. Per les APIs, la música sona bé, però falta llegir la lletra petita. Carles Sala, portaveu del Col·legi d'APIs de Barcelona, diu que s'ha de mesurar molt bé l'abast de la mesura.
L'únic que ens preocupa és que les restriccions que pugui posar el govern facin patinar la mesura. I, per tant, aquí el que seria molt important és una avaluació ex post de veure si hi ha poques peticions o massivament amb la necessitat que hi ha que els joves puguin emancipar-se.
Els pisos finançats amb aquesta fórmula passaran automàticament a ser de protecció oficial de forma permanent i, si es volen vendre, doncs el preu estarà limitat.
I nou matí d'enfrontaments a Salou entre manters, Mossos d'Esquadra i agents de la Policia Nacional en un nou operatiu per desarticular una organització criminal que subministrava material falsificat als manters. La resposta a aquest operatiu ha tornat a ser violenta per part dels manters que han atacat a la policia amb pedres i altres objectes. El balanç és d'una veïntena de detinguts i 3 agents de Mossos ferits.
Exacte, ha estat el segon dispositiu d'aquestes característiques en 2 setmanes. S'ha tornat a viure molta tensió al passeig de Salou amb barricades i llançament de pedres, ampolles i mobiliari contra la línia policial. I mentrestant, els comerciants d'aquest municipi doncs veuen aquestes operacions policials amb escepticisme, perquè demà segurament doncs els manters hi tornaran. El Joan Carles té una botiga al passeig Miramar de Salou i diu que el problema és profund. La solució, segons el Joan Carles, passa perquè hi hagi una unitat entre els ajuntaments de Salou i Cambrils i perquè totes les forces policials hi siguin cada dia, no amb operacions puntuals.
O actua tothom a una o no sé si el problema se podrà resoldre fàcilment. Sí, sí, cada any més. Estem parlant de més d'un centenar de persones que estan vivint d'això físicament allà. Després, tots els que visquin a través de les màfies que els porten aquí, les màfies que els donen els articles per vendre i tot això.
Després dels incidents d'aquest matí, s'ha celebrat una junta de seguretat local que ja estava programada anteriorment. L'alcalde de Salou, Pere Granados, nega que a la ciutat hi hagi magatzems de material que es ven al top manta i considera que a les portes de l'estiu no és el moment més oportú perquè hi hagi dispositius policials com el d'avui.
I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la cúpula d'Airbnb intenten reconduir el conflicte amb els anuncis de pisos turístics il·legals. En una trobada que ha mantingut aquest matí, Collboni ha ofert a la plataforma un nou conveni per treballar conjuntament i que incorpora la nova normativa que afecta el sector.
L'alcalde de Barcelona confia en que Airbnb canvi d'actitud, però no descarta sancions més endavant i estudiarà fins i tot la via penal si la plataforma manté anuncis de pisos turístics il·legals a la seva pàgina web. Collboni és conscient de que Airbnb no li ha agradat que no hi hagi pisos turístics a partir del 2028 a la ciutat, però avisa que cap empresa pot estar per sobre de les lleis.
El nostre missatge ha estat molt clar per la plataforma. Ningú està sobre de les lleis i ningú està per sobre de la voluntat democràtica d'un ajuntament i d'una ciutat de decidir quin model i quines polítiques d'habitatge fa o quin model de turisme defensa. No són ells ni cap empresa les que ens ha de dir quin és el nostre model turístic ni les nostres polítiques d'habitatge.
I mentrestant, el que diu la plataforma és que l'Ajuntament els està utilitzant com a cap de turc, ignorant que són els hotels i els operadors turístics a gran escala els que estan impulsant el turisme de masses, no pas els pisos turístics.
Més informació a COPE Catalunya i a la xarxa social X i Facebook. Yolanda Bernal, gràcies, fins demà.
Adéu, fins demà, que vagi bé.
I ara arriba el moment dels esports i seguim parlant, com no, de Joan Garcia, que ha tornat de les seves curtes vacances. Encara no és oficial que sigui porter del Barça i avui s'ha pogut veure per l'aeroport del Prat i... Qui ha parlat? En Javier Tebas, que ha tornat a dir de les seves. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal, Montse? Bona tarda. Doncs escolta, aquí continuem cada tarda i no veiem el final, però sembla que serà demà, eh? Perquè avui l'Espanyol i la Lliga han parlat, i ja us dèiem avui a Esports Cope, que l'última hora era que la Lliga creien que demà sí serà oficial tot. El comiat del Joan, la signatura pel Barça i el comiat de l'Espanyol, que l'Espanyol li faci el que ha estat el seu porte. L'última hora de tot plegat la té, com sempre, el Víctor Navarro. Víctor, bona tarda!
Doncs el Barça el que fa, bona tarda, Quique, respectar els tempos de Joan García. El primer, acomiadar-se avui de l'Espanyol, després de tornar de les seves vacances i el captaven a l'aeroport arribant amb la seva parella als companys de Gigantes.
Bueno, jo molt content, ja que he arribat de vacances, ho he passat molt bé i ja estic aquí a casa.
Molt bé. Ho sabrem aviat, no?, les properes hores.
Bueno, que vagi bé. Cap un taxi.
I una vegada Joan García ha tornat de vacances, demà al matí el Barça farà comunicat anunciant que és porter del Futbol Club Barcelona fins al 2031 i que dijous es presentarà davant dels mitjans. I l'altre nom propi és el de Nico Williams. El Barça ha agradat la seva predisposició. Ell vol venir sí o sí, cobrant uns 12 milions d'euros bruts. El que falta és que el Barça estudiï com pagar primer la clàusula, que pujarà més de 60 milions d'euros, i com inscriure'l dins del Fair Play.
Ha fet un taxi, eh? Avui el Joan García. Demà veurem com comença el dia per ell i per la seva sortida a Can Barça. En definitiva, ha dit la seva avui des de Madrid el president de la patronal, Javier Tebas.
El Barcelona, según ha ido la temporada, ¿tiene dinero como para fichar a Nico Williams y poder inscribirle?
No lo sé. Lo que te puedo decir es que tiene que hacer movimientos para y ver qué jugadores ellos van a decidir. No hay más. O sea, como digo tanto, Nico Williams, el otro, el de la moto, tal, pues no sé. Es que primero que sea lo que se escribe sea verdad, que es que ya no lo sé si es verdad lo que se escribe o no se escribe.
¿Pero no está en la norma 1-1 ahora mismo el Barça,
no,
presidente?
Pues no.
Todavía no pot fitxar per les pomes que entren per les que surten. Esport en directe, Fluminense 0, Borussia Dortmund 0. Final del partit al Mundial de Clubs. D'aquí una estona, les 9, River Plate del senyor Mastantuono contra l'Urawa japonès. Demà debuta el Madrid, que ho farà contra l'Al-Hilal amb el dubte de saber si està recuperat Mbappé d'un problema febril. A l'Espanyol, al marge de Joan García, Hugo Pérez sortirà cedit. El jugador del Villarreal B farà la pretemporada amb el primer equip, 22 anys, i el Javi Hernández es quedarà a l'Espanyol després d'haver fet una molt bona sessió a Huesca durant tota la temporada. Més coses, el futbol en directe ens porta al Palau Blaugrana, perquè al futbol sala jo penso que estan arribant molt bones notícies del partit del Barça, que guanya 4-1 a la final. Primer partit contra el Gimbi Cartagena, Barça 4, Cartagena 1. És una molt bona notícia, perquè el Barça va estar a punt de ser eliminat als semifinals i ara pot començar 1-0 la seva eliminatòria contra el Cartagena. Gols d'Adolfo, Mateus, Pito i Touré, de moment 4-1 al minut 6 de la segona part. Bàsquet, avui quart partit de la Lliga Endesa, de la final, Unicaja Real Madrid amb el 2-1 pels madrilenys, i parlem de tennis, perquè avui ha guanyat a Queens, sobre la gespa de Queens, Carlos Alcaraz. Havia de jugar inicialment contra Davidovich, que s'ha casat fa 4 dies i ha estat baixa. Finalment ha guanyat 6-4, 7-6 davant l'australià